005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur. Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus, casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust als teus esdeveniments.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Sis minuts passen de les 11 en punt del matí. Què tal, amics? Bon dia. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la de Trotamundos, obrint la edició 480 d'avui dissabte 30 de novembre, darrer dissabte d'aquest mes de novembre de 2013. Com sempre, un repàs a l'actualitat gastronòmica, des d'ara i fins la una en punt de la tarda, amb protagonistes aquests. Protagonistes que avui ens parlaran de, per exemple, cuina japonesa i també cuina persa, En el que refereixen al sector més enològic de la qüestió i del programa, avui ens acostarem a la realitat dels vins de la denominació d'origen Toro i també passarem per la denominació d'origen Ribera del Duero. Avui visitarem la localitat de Sant Feliu de Guíxols i com a primer protagonista una referència gastronòmica a la ciutat de Barcelona, jove, relativament jove, però que realment se'n parla moltíssim. Al restaurant La Taverna del Clínic, de seguida analitzem amb els seus responsables la cuina, la tendència i per què tenen la fama i popularitat que tenen. De seguida en parlem amb el Manel Simoes. Aquests són alguns dels protagonistes que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos, que comença ara mateix. Com sempre, abans les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Bon dia, benvinguts, comencem.
Trotamundos, el programa que et desperta la gana. Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula, Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç, el torró, torró. Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Distribuïdor oficial d'Estil, Honda i els tractors Kubota i Ferrari. Sebastià Sabater, servei tècnic propi. El prestigi de l'experiència al servei del sector. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal d'Empordà, 972 64 04 72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu. L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui, Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Baco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Molt bé, doncs som-hi, estem en marxa. La veritat és que la ciutat de Barcelona no es pot queixar de les innumerables propostes gastronòmiques que tenim. N'hi han de molts gustos i, evidentment, també hem de dir que per totes les butxaques. Aquest boom gastronòmic que estem vivint ha tingut conseqüències. Una d'elles, una bona conseqüència, és l'aparició de joves que senten verdadera passió, i ho diem en majúscules, per la cuina i diàriament lluiten per tirar endavant la seva proposta gastronòmica. És el cas de dos germans, l'Antoni i el Manel Simoes, dos apassionats de la cuina i també apassionats a l'hora de l'enologia, que estan creant verdaders addictes al seu restaurant. Avui, primer protagonista, la taverna del Clínic a Barcelona. Manel Simoes, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Benvingut i gràcies per venir i per acceptar la nostra invitació.
Moltíssimes gràcies.
És un plaer. Escolta, esteu creant verdaders addictes al teu restaurant.
Bueno, així intentem, així intentem.
Ens acompanya també la Marina Coll, és la responsable de comunicació del restaurant dins de l'agència Mr. Ripley.
Hola, bon dia.
Benvinguda, gràcies,
moltes
Marina,
gràcies
per venir
a
també. Bé, explica'ns una mica com neix tot aquest concepte que heu creat, tu i el teu germà.
Bueno, a veure, això neix de... Jo crec que des que som unes criatures, que els meus pares ja es dediquen a això, i, bueno, doncs, saps, de tal plaer de menjar bé, del producte, del ritual de la preparació del menjar, de la sobretaula, és una mica tot, vull dir, és un conjunt, no? I després que ens agrada molt la feina que fem, i, bueno, jo crec que això és... No sé, això és...
Es nota i ens transmet.
Això mateix, això es transmet al plat i es transmet al client.
O sea que de casta le viene al galgo, que diuen, no?
Jo crec que sí. El meu pare ha tingut sempre, a veure, restaurants de menús i també té una empresa de catering i nosaltres volíem anar una mica més enllà, no? El Toni, bueno, ja saps que va estar una temporada llarga al racó de Can Faves, sí, amb el Santi Santa Maria. Jo em vaig anar cap a la rama de la somilleria i tots junts, fa 6 anys, doncs ens ajuntem i muntem la taverna del Clínic. No?
Marina, des del punt de vista de comunicació, clar, no estem parlant d'un restaurant un mes, no? Per tant, aquí heu de fer un esforç verdaderament per transmetre i comunicar exactament del que representa l'experiència d'anar a dinar o a sopar en aquest restaurant, no?
No sé si estic molt d'acord amb tu, perquè...
m'agrada això, m'agrada.
El fet de que ells treballin de la manera que treballen, el Manel a la sala, amb el tracte que té tan exquisit pels clients, que et sap explicar a la perfecció i et sap maridar el que a tu t'agrada amb el plat que toca, per una banda, amb la mà tan espectacular que té el Toni a cuina, t'ajuden a vendre-ho molt fàcilment, t'ajuden a explicar-ho als periodistes que després tenen també l'avantatge de poder-ho provar en persona i a poc a poc, caminant tots plegats, fent molta feina al darrere, les coses surten, i més amb gent que s'hi volca al 100%, que és la clau de l'èxit.
Perquè us hi heu volcat al 100%, això és una feina que o s'hi està al 100% o la cosa no funciona, no?
La veritat és que és una feina que et té que agradar, perquè...
És vocacional, eh?
Comences... Mira, jo ahir vaig començar a les 9 i mitja del matí i pujava a la meva casa a la 1 i mitja de la madrugada. Vull dir, això és una cosa que la tens que sentir i et té que agradar el tracte amb el client i el menjar i... Si no, és que no arribes. I jo he anat a restaurants, saps... que t'atén algú i de seguida et dones compte que no és el que l'agrada, vull dir, perquè li veus aquelles cares, no?, que estem aquí i no...
Sí, sí, sí. Com a negoci, que sí, també és molt lícit, sí, sí. Que també és molt lícit, no? Però, evidentment, hi ha persones, doncs, i això es transmet, doncs, que sentiu verdadera passió per aquesta cuina. Una cuina que, clar, com es podria descriure la cuina que fa el Toni, el teu germà, el concepte gastronòmic, bàsicament?
Doncs mira, és una cuina catalano-francesa, però és una cuina molt mediterrània. Vull dir, és una cuina de producte, tots els productes de temporada, des dels mini-popets, els mini-pèsols, la tòfona blanca, la caça, que comencem ara amb la caça, amb les becades, amb les perdius,
Sí, sí.
Sempre hi ha plats que són una mica bàsics a la nostra carta, com el canaló de ceps en foie, les patates braves, el risotto, però després fem uns grans plats que són tots
de temporada, seguint la d'estacionalitat, no?
Són els mini pèsols, no? Doncs tens els mini pèsols els tens en gamba, amb cloïssa, amb espardenya, la tòfona blanca, tens la pasta, tens el risotto, i fem també un ou poché amb parmentier i la tòfona ratllada per sobre. Bueno, és una cuina... I després el Toni, que li posa llum. Vull dir, té un do, li agrada molt, no? I sempre tenim un lema nosaltres, que és que tot el que surt de la cuina són plats... que menjaríem nosaltres, vull dir, seuríem a taula, no?, i tindríem el gust de menjar aquest plat, vull dir...
Això és molt, eh? Sí. Això és molt, eh? Per tant, teniu el restaurant que voldríeu visitar com a clients.
Sí, sí, sí. Jo, mira, sempre dic, ojalà hubiera una taverna del Clínic que no fos meva per poder anar a dinar o a sopar.
Sí, sí. Home, això és molt significatiu, eh? És molt significatiu.
I una altra, jo volia afegir una cosa que potser ell no voldrà dir per de la manera que és, però fan una cuina amb producte que és una cuina d'amor. Cuiden el producte perquè els agrada fer les coses ben fetes, per la passió que té el Toni per la cuina, com acaba de dir, però també per la devoció del Manel amb els clients, no? És la cuina... Amor pel producte, bàsicament, la taverna.
Amics, avui estem parlant de la taverna del Clínic, primer protagonista que passa per aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya, també per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes, val la pena venir a Barcelona i anar a la taverna del Clínic, eh? A Andorra hi ha molt bons restaurants.
I tant.
Hi ha aquestes bordes fantàstiques, però a Barcelona també en tenim de molt bons i aquest, sens dubte, és una de les referències que avui us volíem plasmar en aquest espai de ràdio. No és el primer cop que en parlem, estan al carrer Rosselló, 155 de Barcelona, tenen un telèfon de reserves, aquí el teniu, el 93 410 4221, i una plana web, latavernadelclínic.com, latavernadelclínic.com. Dos germans que arrenquen aquesta aventura, crec que en el 2007, aproximadament?
2006.
2006, m'he equivocat d'un any.
Novembre, no, t'has equivocat d'un parell de mesos.
D'un parell de mesos. No sé si esperàveu l'èxit que ara mateix podeu i esteu orgullosos de tenir.
No, vull dir, la taverna es va... Quan jo i el Toni si agafem el local i muntem la taverna del Clínic, volíem fer un bar de tapes diferent a l'oferta que teníem al costat, no? Però clar, després de 7 anys, doncs a la taverna, mira, es va començar amb una carta de vins que eren 14 vins. Avui en dia tens 400 i pico referències, i la carta de plats igual, vull dir. I si sí, agafàvem un dia, he trobat uns mini no sé què al mercat, els comprem, bueno, i jo he fet això, i jo he fet allò, no? I després de 7 anys tens una oferta gastronòmica completament diferent, uh-huh. I tenim un local, vull dir, ara mateix, que no ens acompanya, perquè allò és un bar, vull dir, és una barra molt llarga, amb vuit taules i tal.
Però això canviarà.
Això canviarà d'aquí a molt poquet. Uh-huh. I, bueno, però clar, això del canvi era una cosa molt necessària, perquè aquí al local que tenim ara estem ja molt afogats, vull dir, no tenim espai per res.
Uh-huh. Marina, aquest senyor té un paladar exquisito, no? Prendre una copa de vi amb el Manel...
Sempre aprens alguna cosa.
És tot una experiència, sí. No? En aquest sentit, també teniu una novetat que dir, eh?
Cal dir que el dia 9 de desembre ens diran si som els guanyadors del Cartaví 2014 per la secció de carta de vins a la nostra categoria. Uh-huh. Estem molt emocionats amb el respecte i amb ganes del dia 9 de desembre a la tarda al Palau de Pedralbes ens diguin si som els guanyadors d'aquest premi, crec, tan merescut per tot l'esforç que hi ha al darrere, no?
Doncs espero que sí, perquè t'ho mereixes i perquè realment la teva passió per la cuina és infinita, però pel tema dels vins... Et tornes boig.
Sí, bueno, això és de la... Això ja ve de la meva família.
Això ja ve.
De l'àvia... Uh-huh. Jo a la meva àvia mai a la vida l'he vist beure un got d'aigua. Uh-huh. Mai.
L'aigua enxarca.
Sí, sí,
aquestes
sí.
Coses, aquestes coses... No.
L'aigua per a los peces,
clar,
no?
Clar, una bona copa de vi. La veritat és que tens moltíssimes referències. En alguna ocasió m'has dit, és que em torno boig a vegades per determinar una mica les referències que deixem entrar en el restaurant, no? Perquè n'hi han tantes i tan bones. Això ha de ser complexa, no?
Sí, és molt complexa, però clar, jo crec que fer una carta de vi... Si la carta de vi de la taverna, a mi no m'ha costat, perquè és una carta de vi que s'ha fet amb 7 anys. Vull dir, ha anat cresquent amb el temps. Ja et dic, comencem amb 17 vins i d'aquí a un mes tens 5 més perquè t'han agradat i els has posat a l'acta i així fins avui, no? Que tens 400 i pico referències i dius, és que no tinc espai per guardar el vi. Jo visc a dalt de la taverna i a la meva habitació, lo que era l'armari, l'he convertit en una bodega. Jo tinc vins a l'armari.
Fantàstic això, tu. Jo tinc roba a l'armari, m'encantaria tenir ampolles de vi. La meva dona no em deixa.
Jo tinc vins a l'armari de la meva casa perquè no hi ha lloc a la
taverna. S'ha de tenir vins. Clar. Els armaris són per vins, no per roba.
I quins vins,
exacte. Vins, perquè aquí hem parlat de vins extraordinaris.
Home.
Però sobretot també busqueu una mica la relació qualitat-preu, no?
Sí. A veure, mira, hi ha vins de... Sí, aquí a Catalunya, de les 11 de denominacions d'origen que hi ha, vull dir, hi ha vins a tot... I després tinc vins de té arreu del món, des de França, des d'Itàlia, Alemanya, Argentina, Xile, Àustria, comences... Intentem fer una mica de tot, no? Perquè el client que vingui a casa tingui on escollir i tu li puguis aconsellar quin és el millor vi amb el que, vull dir, amb el que menja. Mm. Evidentment, nosaltres som un restaurant que intentem tots els productes de proximitat donar-los una mica d'empenta, no? Com tots els comerços de... Saps que tenim al voltant? Uh-huh. I sempre intentem que els nostres vins, que en tenim molts i molt bons, siguin els que primer són els que surten.
La carta. Marina, deia el Manel doncs, que la ubicació en breu, no la ubicació, ho dic malament, l'ampliació, en breu estarà ja, que podrem parlar de present, no? Aproximadament a finals de gener, principis de febrer, no?
Sí, estan treballant per estar llestos en aquesta època més o menys de l'any.
I m'han explicat coses molt xules, amb unes taules dins de la cuina, en fi, unes coses molt espectaculars,
sí,
no?
Sí.
Sí, hi haurà una cosa molt bonica, que li he pres la paraula ara mateix, serà que hi haurà una taula dintre de la cuina, perquè la gent, perquè el comensal, perquè els amics de la taverna puguin menjar mentre es veuen la sinfonia que va sonant a mesura que es van fent tots els plats, i això és una experiència que no tothom viu ni té ni pot tenir, no? Uh-huh. I a banda, evidentment, la bodega deixarà de tenir protagonisme a casa del Manel i es traslladarà en el seu propi espai, on també hi haurà una taula.
Em farà pena això, eh?
Segur, algun s'encararà.
Si et sobren els vins, em truques i un dia vinc i me'ls dons i jo els fico a l'armari de casa.
Tu tens que venir a casa.
I tant.
Jo t'he convidat tres cops i encara no has vingut mai.
Sóc impresentable, ja ho saps.
D'aquesta vegada no t'escapes.
Marina, gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Marina Coll, la responsable de comunicació d'aquest restaurant, la taverna del Clínic, Mr. Ripley, i també Manel, dona-li una felicitació molt efusiva al teu germà, l'Antoni.
De la teva part.
El jefe de cocina, i el Manel. Dos, a mi m'han dit en moltes ocasions, són dos currantes modestos que en això de la cuina jo crec que teniu molt de guanyat. Correu, sou modestos i sobretot teniu una cosa que això és imparable, que és la il·lusió.
Sí, sí, sí.
Que és
moltíssima il·lusió.
Això no hi ha qui ho pari. Manel, cuida't molt, gràcies per venir.
Gràcies a tu, Miquel.
Gràcies. Primers protagonistes, fem una pausa, de seguida parlem de vins. Per cert, vins de la denominació d'origen Toro, un celler que també està portant a terme una bona tasca de comunicació amb vins amb una relació qualitat-preu molt bona. Finca Sobreño, parlarem del Ildefonso, eh? El coneixes, no?
I tant.
El coneixes. Doncs en parlem de seguida. Tornem.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973-23-1364.
Tot va començar a Indonèsia. Més tard, Índia, Xina i Japó. I ara també, a Barcelona. 9.000 anys d'història de l'arròs ens donen la raó. Arrosseria Xàtiva. Som especialistes en arrossos valencians. Són diferents, són genuïns. Vine i gaudeix-ne. Arrosseria Xàtiva. Som al carrer Bordeus 35 i ara també al barri de Gràcia. Carrer Torrent d'en Vidalet 26. Telèfon 93-284-8502. Arrosseria Xàtiva. La cultura de l'arròs a Barcelona.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de 2 i 3 habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Aquest any, a Valdés Loto, portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. Ens suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, pues seguimos adelante. Fantástico el restaurante del que acabamos de hablar aquí en Barcelona. Desde luego están creando escuela estos hermanos Simoes. Bueno, y vamos a hablar de vinos extraordinarios también. Denominaciones de origen son muchísimas, múltiples, las que van pasando por estos micrófonos todas las semanas. Pero hay una en especial, la verdad que en la que nos gusta especialmente hacer incidencia, ¿eh? Es una denominación de origen que, por cierto, a lo largo de los años ha cambiado muchísimo, ¿eh? Realmente la DO Toro ha hecho y está haciendo unos vinos excelentes, muy diferentes años atrás. Todo ha ido evolucionando, esa denominación de origen, y en consecuencia también sus bodegas, ¿eh? Bodegas que utilizan mucho, solo faltaría, una variedad autóctona de la zona, ¿eh? Hace unos vinos excelentes. La Tinta de Toro, ¿eh? Una variedad de la que también hemos hablado en este espacio de radio. Y hoy queremos personalizar esa realidad en unas bodegas cuya relación calidad-precio es, yo diría, inigualable. Hoy, amigos, os invitamos a compartir una copa del mejor de los vinos de Bodegas Finca Sobreño. Saludamos esta mañana de sábado a Paloma San Ildefonso, es la adjunta de dirección. Paloma, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo decía, Paloma, que yo creo que en esa relación calidad-precio sois imbatibles, ¿no?
Sí, la verdad es que es uno de nuestros fuertes y una de las, vamos, a mí me parece una de las cosas más importantes, ¿no? Porque cada uno, cuando decidimos beber una botella de vino, perla, estamos buscando algo que nos guste, pero indudablemente pues también valoramos lo que vamos a pagar por ello, ¿no?
Sin duda, sin
Entonces,
duda que sí.
Creo que una de las cosas que nos diferencia sí que está en que hacemos vinos muy agradables y ricos, pero pagables para todos los bolsillos.
Uh-huh. Bueno, yo decía, Paloma, que en esa zona la Tinta de Toro, bueno, es una variedad que yo diría que es casi una institución, ¿no? Vosotros, evidentemente, utilizáis esa variedad. Danos algunos datos, ¿cómo la podríamos describir?
Para mí la Tinta de Toro es una variedad muy interesante y, bueno, fue la razón principal, ¿no?, por la que nosotros decidimos embarcarnos en el Toro. Es una uva que crece muy sana, incluso en años difíciles, y la peculiaridad así más característica es que es una uva que da mucho color a los vinos y vinos con cuerpo y con estructura que, elaborándolos bien en la bodega, pueden resultar muy agradables.
Bueno, estamos hablando con Paloma San Ildefonso, precisamente de esos vinos, la Tinta de Toro, variedad evidentemente a través de la cual se elaboran esos vinos. Danos más datos de la gama de vinos que vosotros hacéis en Finca Sobreño, Paloma.
Bueno, nosotros elaboramos 5 vinos, los 5 son vinos tintos elaborados con Tinta de Toro. Entonces empezamos la gama con un joven roble, que es un vino muy frutal, agradable para tomarte unos vinos por la calle antes de ir a comer o cenar, incluso pues con una comida así ligera, algo de pasta o incluso algunas ensaladas.
Sí.
Es un vino con 4 meses de barrica, entonces fundamentalmente buscamos la parte más frutal, ¿no?, del vino.
Uh-huh.
Luego tenemos un ecológico, que también es un joven roble con 4 meses de barrica, pero bueno, pues la uva es así, ¿no?, y las el tipo de aromas que da es mucho más floral, mientras que el roble es básicamente frutal, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta completamente diferente al paladar. También mantiene esa parte de ligereza, de facilidad, pero en una versión pues de mucha más violeta, así cosas un poco de ese estilo.
Uh-huh.
Luego tenemos el crianza, es un vino ya más serio, más elegante también, ¿no?, que y ahí donde ya los matices balsámicos y las vainillas y las maderas están más presentes, pero eso sí, manteniendo siempre la fruta presente, las frutas negras, con algún toquecillo de fruta roja por ahí y algunos regalices, que nos gusta mantener toda la gama, ¿no? Porque incluso en el siguiente vino, que sería la selección especial, estamos hablando ya de un reserva con 14 meses de barrica nueva, muy elegante, muy potente, intenso, largo, pero también mantiene una vez más la fruta muy viva, que es una combinación francamente agradable, ¿no? Toda la parte especiada de la barrica con algunos chocolates, pero muchísima fruta negra.
Sí.
Y el último vino, que es un vino que hemos sacado este año, bueno, pues todavía la gente lo está conociendo, ¿no? Porque está llegando a los diferentes puntos de venta en los últimos meses, es el Ildefonso. Es una elaboración especial que hemos empezado a hacer. Y para mí es un vino fantástico porque combina toda la potencia de la tinta de toro, pero con mucha sutilidad, elegancia. Es muy largo, pero muy amable a la vez.
Bueno, son los...
Y entonces, bueno, se queda ahí, o sea, tiene un poco todo, ¿no?, en la misma copa de vino.
Son los 5 vinos que en este momento elabora estas bodegas. Finca Sobreño, unas bodegas que arrancan, un proyecto arranca en el año 1998, 1999 es cuando aparecéis en el mercado y evidentemente a partir de ese año y hasta ahora todo ha tenido una evolución, ¿no? Sí que es cierto que yo decía que los vinos de toro han cambiado muchísimo, ¿no? Realmente antes eran unos vinos casi... permíteme esta expresión, se podían cortar, ¿no? Pero ahora la verdad es que las bodegas hacéis verdaderas maravillas, ya digo, con la tinta de toro como elemento fundamental.
Sí, sí, la evolución en los últimos años ha sido importante. Yo creo que fundamentalmente por la llegada de conocimiento a la zona. La idea esa que sigue estando, ¿no?, de los vinos de toro... como que se cortaban, pues bueno, era un poco el cómo se hacía el vino, el conocimiento que tenía la gente de cómo se había hecho históricamente. Pero es una comparativa, pues que bueno, en una zona se estaba haciendo con todo el conocimiento enológico y en viticultura más avanzado, que llegó a toro pues a finales de los años 90 y que estamos cada día aprendiendo más y explotando de diferente manera, ¿no? Entonces la adaptación de la elaboración de la tinta de toro con las últimas innovaciones en campo y en bodega, pues no cabe duda que ayuda. Creo que el mercado está demandando hoy en día.
Sin duda. Son unos vinos, decíamos, con una relación calidad-precio muy, muy buena. ¿En torno a qué precios os movéis? De media, quiero decir.
Pues, digamos que el vino estrella de Finca Sobreño es el Crianza, que se puede tener en cualquier tienda pues alrededor de los 8 euros, 8 euros y medio.
Sí.
Y el reserva pues también está en unos 17 euros, 18 euros. Y bueno, pues sí, para quien busca en un momento dado algo más económico, pues el roble se puede comprar por 6 euros. O sea que estamos hablando pues de una gama francamente asequible.
Bueno, hay para todos los bolsillos, para todas las opciones. Y desde luego también hay que destacar algo, creo, importante, porque en cualquier caso los premios se otorgan a las bodegas que lo hacen bien, ¿no? En este caso vosotros habéis recibido premios y también puntuaciones en la guía Parker realmente... pues a destacar, ¿no?
Sí, a mí me suele gustar destacar el hecho de que no es solo que un crítico en un momento dado te dé una puntuación buena, que no cabe duda, pues que está bien, ¿no? Pero algo que en Sobreño venimos recolectando desde de años atrás y es ya pues una práctica, que hay muchos críticos diferentes, que no solo pues que haya uno al que le caigamos bien, sino que realmente pues tanto Parker como Decanter como en Asia también, en Alemania, nos vienen dando reconocimientos año tras año, ¿no?, a los distintos vinos. Parker este año nos dio 90 puntos en el Crianza, 93 con el Selección Especial, 92 al Ildefonso. En Tempranillos al Mundo hemos ganado el máximo galardón, la medalla de Gran Tempranillo de Oro. Es una calificación que solo se da 5 vinos, ¿no?, de todos los que nos hemos presentado. Entonces, bueno, pues es alguna, sí, son de reconocimientos, ¿no?, de estar ahí en el máximo nivel de calidad. Pero además, también en los últimos años, pues nos sacó como uno de los mejores vinos del mundo en relación calidad-precio, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no?, que no es solo que seas muy bueno, sino que en la gama de precio en la que te posiciones, pues puedas comprar de las mejores cosas. Decanter también nos sacó como uno de los 100 mejores vinos de relación calidad-precio. Entonces, de alguna forma, yo valoro que estamos ahí entero.
Bueno, pues ahí los tenéis, esos vinos de Finca Sobreño, denominación de origen Toro, en este espacio de radio. Ya sabéis que últimamente estamos barajando diferentes denominaciones de origen, opciones a través también de las variedades de uva autóctonas de cada una de las zonas que visitamos. Desde luego, cuando se visita Toro, hay que probar esa tinta de Toro, que está dando muchísimos y muy buenos resultados. Esa bodega, Finca Sobreño, con esos 5 vinos, esa gama de 5 productos, Joven Roble, el Ecológico, el Crianza, el Selección Especial Reserva y el Ildefonso, la última de las creaciones de esa bodega. ¿Habrán más, Paloma? Digo, en breve.
Bueno, de momento no tenemos ningún proyecto nuevo en vinos, más bien pues consolidar el Ildefonso, ¿no?, conseguir que las próximas añadas mantengan la buena calidad de la que hemos sacado ahora en mercado.
Bueno, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Bueno, pues queríamos acercarnos a la realidad de esa bodega, desde luego una de las más significativas de esa denominación de origen Toro, y a través de esa tinta de Toro. Cada bodega, evidentemente, le da su significado, su filosofía, tiene una manera diferente de trabajarla y, en consecuencia, resultados diferentes. Hoy queríamos acercarnos a esa bodega con varios argumentos. Uno de ellos también es la relación calidad-precio, que sin duda la tiene. Tiene una gama de vinos, evidentemente, para todos los bolsillos, y también la realidad, la calidad, los productos y los premios. De todo ello hemos hablado con su adjunta dirección, Paloma San Ildefonso. Ha sido un placer. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias y hasta otra. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida nos vamos con más temas. Por cierto, en unos instantes hablamos de un restaurante japonés. No hace mucho que ha abierto las puertas aquí en Barcelona. Un restaurante de primerísima línea, ¿eh? Un menú especial, muy especial, que conjuga la primera gastronomía japonesa de muchísima calidad con algo diferente. No es más de lo mismo, ¿eh? No os perdáis. Enseguida hablamos con su chef, con el chef de ese restaurante Minamo en Barcelona. Pausa, enseguida volvemos. Confesar ante ti lo que sentía.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus, casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler, personalitat i bon gust, els teus esdeveniments.
Celebra aquestes festes amb el millor oli, l'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos, y probar el jamón de Señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. jamón ibérico de bellota con la denominación de origen Dehesa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Pues seguimos adelante, vamos a por esa cocina japonesa que os avanzábamos en nuestro sumario y hace unos instantes. Hoy son diferentes las opciones gastronómicas que estamos dando en estos micrófonos de Radio Estel, programa Trotamundos. Ya sabéis que nos interesamos especialmente en meternos en las cocinas de diferentes restaurantes y desde luego meterse en la cocina del restaurante Minamo es toda una experiencia, ¿eh? Una experiencia vital, yo diría, ver cómo trabajan sus profesionales, pero sobre todo ver el resultado final a tanto esfuerzo. Cocina japonesa en mayúsculas, una apuesta gastronómica que hace unos meses, relativamente pocos meses, ha abierto sus puertas en la ciudad de Barcelona, pero desde luego cosechando grandes éxitos. No os estamos hablando de un restaurante más japonés, tiene algo de especial el restaurante Minamo. Simón Petuzny, que es su chef, por tanto, el responsable que esa gastronomía, desde luego, sea todo un éxito. Simón, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Bienvenido, gracias por atendernos, Bueno, Simón, yo decía que sois muy jóvenes, hace poquitos meses que habéis abierto en Barcelona, pero desde luego no os podéis quejar, ¿no?, de la buena aceptación que ha tenido entre los barceloneses.
La verdad es que estamos muy contentos porque viene mucha gente, la mayoría de nuestros clientes son de aquí, son de Barcelona, vuelven a venir otra vez, nos recomiendan y estamos muy contentos con los comentarios que estamos recibiendo.
Tú, Simón, japonés no eres, pero desde luego eres un verdadero apasionado desde hace ya muchos años de la cocina japonesa. Cuéntanos un poco todo tu recorrido profesional.
Bueno, o sea, yo soy austriaco, sí. He trabajado en diferentes países aquí en Europa, en hoteles de 5 estrellas, en restaurantes y hasta también me fui en restaurantes gastronómicos, en cruceros, trabajé en mar también. Y tuve esta diferente experiencia trabajando con diferentes culturas y diferentes profesionales de todo el mundo. Tuve esta experiencia esta hora en el proyecto de Minamo, en su cocina.
Efectivamente, toda esa experiencia se concentra en ese restaurante Minamo en la ciudad de Barcelona, en la calle Consell de Sent 360. A lo largo de esta conversación con Simón también os informaremos del teléfono, página web, que por cierto yo invito a todo el mundo que la visite porque os vais a poder hacer una idea exactamente de lo que estamos hablando. Porque, Simón, no estamos hablando de un restaurante japonés al uso, más, uno más. Es algo diferente, ¿no, el Minamo?
El restaurante Minamo, para empezar, tiene un jardín vertical en el restaurante con cientos de exóticos mariposas volando en él. O sea, la gente que pasa por la calle, todo el mundo se para y todo el mundo mira dentro del restaurante. Verdaderamente es espectacular. Y a término de la cena, el restaurante va cambiando con cada plato que sale de la cocina. Es decir, es un nuevo concepto gastronómico con muchas sorpresas y va acompañado por la noche con un espectáculo de efectos de luz, agua, audio, video proyecciones y, por supuesto, el gran jardín de las mariposas.
Por tanto, forma parte, la gastronomía es importantísima, que ahora analizamos esos menús que hacéis, pero un poco es una apuesta en escena, ¿no? Una apuesta por también transmitir también algo diferente, no solo en la comida, sino también un poco en el entorno que rodea ese comensal.
Exactamente, o sea, no, el Minamo no es un restaurante solamente, digamos, para comer o para cenar bien, sino es para vivir algo más, ¿no? O sea, hoy en día hay un cierto grupo de personas que no solamente quiere comer y cenar bien, sino quiere vivir nuevas sensaciones y tener una experiencia global, digamos, ¿no? Y esto es, estamos ofreciendo nosotros a nuestra manera.
Bueno, y si nos metemos en la cocina, si nos metemos en la carta, hacéis, básicamente hacéis dos menús, uno al mediodía y otro por la noche, que también engloba algo así como, no me gusta llamarlo tampoco espectáculo, ¿no? Pero bueno, en fin, una serie de sorpresas que van sucediendo a lo largo de lo que es el menú. Cuéntanos.
Es que eso es muy difícil para mí de explicaroslo, ¿no? Porque el efecto sorpresa se perdería en este sentido, ¿no? No puedes contar todas las cosas, lo que ocurre en el restaurante, porque si no es como si te contaría un final de un libro o un final de una película,
sí,
entre
sí.
comillas. Pero lo único lo que puedo decir es que tiene muchos elementos, muchas sorpresas. El restaurante va cambiando durante toda la cena y tiene muchos efectos de diferentes tipos y no puedo decir más al respecto para no adelantar demasiadas sorpresas, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de la cocina. Ahí sí que puedes decir más porque tú eres el responsable de, como restaurante, como chef del restaurante Minamo, de lo que salga a la mesa. Empezamos, si te parece, por el menú de mediodía. Cuéntanos un poco cómo se perfila, ¿no? Cada uno de los platos, pero quizá los más significativos y un poco el estilo que le queréis dar.
O sea, el menú del mediodía es un menú gastronómico de 7-8 platos y lo que ofrecemos ahí, lo que ofrecemos es, empezamos con un caldo dashi con cigalas de planes, después tenemos un tataki de bonito con una crema de aguacate y salsa ponzu. Hacemos yakisobas, que son los fideos japoneses con bogavante. Las hacemos nosotros mismos en la cocina, o sea, en casa. No las compramos. Todo lo que hacemos nosotros aquí, lo hacemos nosotros. Es decir, tiene mucho trabajo, pero evidentemente es lo que nosotros queremos representar. Y hasta la pasta, las salsas, todo lo hacemos en casa. Igualmente como luego ofrecemos unas brochetas de pollo teriyaki, la salsa hacemos aquí en casa también nosotros. Luego tenemos una selección de sushi y sashimi con productos mucho también de aquí, de Cataluña, de España, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las gambas de Palamós, las cigalas de Planes, la anguila y el arroz mismo viene del Delta del Ebro, nuestro marisco y las algas vienen de Galicia. O sea, muchos de los productos que utilizamos vienen de aquí cercano también, ¿no? Y luego también damos mucha importancia a la hora de los postres, que no suele ser muy, muy utilizado en la cocina tradicional japonesa. Nosotros también ponemos mucha atención en el postre y hacemos, por ejemplo, al mediodía ahora mismo un semifrío de plátano con fruta de la pasión, un cremoso de naranja con espuma de coco. Y después hacemos unos petit fours para acompañar el té o el café.
Bueno, pues desde luego un menú muy completo, el de mediodía. Estamos hablando con Simón Petuchny, que es el chef del restaurante Minamo en Barcelona. Decíamos que está en la calle Consell de la Sen 360. Si queréis anotar un teléfono de información, también de reservas, 93-467-3800, 93-467-3800. Su página web, minamo.es, minamo.es. Bueno, menú de mediodía, interesantísimo, pero en la noche, bueno, confluyen una serie de aspectos de artes escénicas, digámoslo así, tal y como nos decía Simón, pero sin perder la emoción no podemos desvelarlo. Pero todo lo que ocurre a lo largo de la comida son sensaciones buenas, bonitas y espectaculares. Y en la mesa también, pues evidentemente el nivel gastronómico es muy diferente al de mediodía, cuéntanos.
O sea, la presentación de los platos es una manera muy diferente de lo que actualmente lo puedes encontrar en Barcelona, ¿no? O sea, trabajamos muchísimo con también en la presentación de la comida, con agua, con piedras, con madera, con fuentes, con mucho hielo, con bambú, con hojas. O sea, la presentación para nosotros es muy, muy importante de hacerlo también a nuestra manera.
Bueno, es un restaurante que desde luego no dejará indiferente a nadie. Las personas que decías que las personas que han venido, Simón, salen verdaderamente encantadas, no solo por el nivel gastronómico, que desde luego es altísimo, sino también por un poco el entorno, ¿no? Las sensaciones han sido muy buenas, ¿no? Siempre.
Sí, la verdad es que sí. Hace muy poco nos pidió un chico que quería pedir en el restaurante la mano a su novia. Uh-huh. Y con todo el equipo, tanto dirección como cocina, estábamos dando vueltas un par de días cómo podíamos incorporar el anillo de compromiso de una manera especial y sorprendente. Entonces lo colocábamos, hacíamos una esfera de una bola de hielo por uh-huh. dentro hueca.
Sí.
Encima de una tarta poníamos el anillo con su cajita abierta. Encima poníamos la bola y dentro había humo y la servíamos a la mesa. Y la chica al principio, como la bola de cristal, de hielo, estaba lleno de niebla, no lo vi. Y cuando poco a poco se fue desapareciendo el humo, digamos, ella vi el anillo, empezaba a llorar y nos daban vale. tanto las gracias y nos dijeron que era muy especial y lo recordarán para el resto de su vida.
Bueno,
esos son comentarios muy, muy bonitos y claro, es una recompensa de todos los esfuerzos que estás haciendo. Es un ejemplo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Muchas. Sin duda que sí. Bueno, Simón dijo que sí, ¿no? Digo yo que lloraba de emoción, ¿no?
Sí, o sea, ella lloraba, pero no solamente ella. O sea, lo que te digo, al final también hay una sorpresa muy especial, sobre todo cuando la gente viene así en pareja, en plan romántico, para las mujeres hay una sorpresa muy especial y nos ha pasado ya varias veces que verdaderamente la gente llora, o sea, generalmente las mujeres lloran al final de emoción y claro, esto también es algo muy, muy bonito y un agradecimiento para uno mismo muy importante.
Gratificante, desde luego, Simón Petuchny, que es el responsable de cocina, el chef de ese restaurante Minamo, por tanto en él recae la responsabilidad de realmente no tener absolutamente ningún fallo en la cocina, en la puesta en escena, en definitiva, en el resultado de ir a comer, a cenar, esa experiencia en Barcelona, el restaurante Minamo. Es una recomendación que una vez más os queremos hacer, no es la primera vez que hablamos de ese restaurante, porque nos gusta especialmente ese nivel gastronómico y cómo transmiten esa ilusión por la que trabajan cada día. Repetimos, calle Consell de Cent 360 en Barcelona, es una muy buena opción, por ejemplo, por si queréis sorprender, regalar en estas próximas fiestas de Navidad que se acercan. Reservar al teléfono 934673800 o consultar la página web minamo.es. Bueno, querido Simón, gracias por atendernos. Una vez más, un fuerte abrazo y a seguir con esa ilusión y ese trabajo que la verdad que está dando sus frutos. Un fuerte abrazo. Gracias, Simón.
Muchas gracias, Miguel. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, un protagonista más que pasa por esta antena de Radio Estel. Habrán muchos otros. Hacemos una pausa y en unos minutos abrimos ya la segunda hora de Trotamundos, que todavía pasarán muchos protagonistas por esta antena. Hablaremos de diferentes temas hasta la 1:00 de la tarde. No os vayáis, volvemos.
Trotamundos.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Todo empezó en Indonesia.
Máster de India, China y Japón. Y ahora también en Barcelona. 9.000 años de historia del arroz nos dan la razón. Arrozaría Xàtiva. Somos especialistas en arroces valencianos. Son diferentes, son genuinos. Ven y disfrútalos. Arrozaría Xàtiva. Estamos en calle Burdeos 35 y ahora también en el barrio de Gracia. Calle Turrenda en Vidalet número 26. Teléfono 93-284-8502. Arrozaría Xàtiva. La cultura del arroz en Barcelona. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Ràdio Estel.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ignasi Miranda, equip d'informatius de Ràdio Estel.
Les pregàries diàries són els espais més escoltats de Ràdio Estel. En els nostres 19 anys d'història hem creat una comunitat d'oració a través de les ones. Ajuda'ns a disposar dels recursos suficients per continuar emetent cada dia aquestes paraules de súplica, acció de gràcies i lloança. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 2770 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Festival Rialles al Centre Artesà Tradicionarios. El dissabte 30, la companyia B, amb l'espectacle infantil La Rateta K. I a la nit, Impropon, amb la companyia Impro Acatomba, els actuals campions del Campionat d'Improvisació d'Itàlia. Més informació a info@ritmepropi.com. El Festival Rialles al Tradicionarios.
L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Estel.
Per llepar-te'n els dits, primer has de posar l'oïda. Trotamundos, gastronomia i enologia a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de 2 i 3 habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler. Lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus. Casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes... Tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 31 48. Dassler. Personalitat i bon gust. Els teus esdeveniments.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Coneix Catalunya, coneix la nostra terra. So this is Christmas. And what have you done?
Dissabte 30 de novembre, el Nadal està a la cantonada. La veritat és que ja portem diverses setmanes nosaltres intensificant la informació que relaciona molt directament. El Nadal té un sentit gastronòmic també molt arrelat a Catalunya, a casa nostra. Avui ens volem acostar també amb una empresa, anava a dir centenària, però quasi centenària, fundada l'any 1922, per tant, quasi centenària. Avui us volem parlar de pa. Darrerament estem intensificant la informació que fa referència en aquest producte tan i tan tradicional a casa nostra, que per èpoques podríem dir que s'ha desvirtuat, però ara potser torna a estar de moda el pa tradicional, el pa artesanal, el pa, com diuen, com Déu mana, no? Doncs avui en parlem, ho fem amb aquesta empresa de Pan Rius. Avui saludem en el seu responsable, en el Joan Rius. Empresa creada l'any 1922, efectivament, i des d'aleshores fins fins en el moment, doncs creant la tradició del pa i també innovant. Joan Rius, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Molt bon dia. No deixeu de crear i d'innovar, tot i mantenir una mica doncs, aquesta tradició que voleu encara que es mantingui la vostra empresa, no?
Sí, sí, o sigui, el que es tracta és d'estar al món del pa, fer-ho bé, i jo sempre dic el mateix. Nosaltres tenim els mètodes antics, la manera de fer pa antiga, però aplicant els elements o sigui, moderns, la tecnologia moderna, però sobretot sempre allò que deien, com deia el meu avi, intentant guardar les receptes de tota la vida. El sí. pa és una cosa que necessita poc a poc i ben fet. És com el menjar. El pa té que fer xup-xup, no vol presses, i vol molta tranquil·litat i bons aliments, més millor dit, no?
Sí, sí, i tant.
I aquesta és la nostra filosofia, no? Sempre per sobre de tot la qualitat del pa. Mm-hmm.
El teu avi, que va ser el fundador de l'empresa...
El meu avi va ser... El meu besavi va ser el fundador.
Ah, el besavi va ser el fundador.
Sí, sí. Mm-hmm. I això, sí, fins i tot és anterior...
Per tant, doncs, ha anat la cosa de tradició, de generació en generació,
sí, sí,
no?
Sí, sí, soc la quarta generació de forners de la meva família.
Caram, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Evidentment, doncs, aquesta tradició no va renyida amb la modernitat. Com treballeu? Quina és la vostra filosofia de feina, Joan?
Mira, o sigui, la nostra filosofia sempre és la mateixa de fa... pràcticament 100 anys, intentar buscar els elements més bons, o sigui, les matèries primes més bones, la farina més bé, més bona qualitat, oi? I llavors, o sigui, anar seguint el procés pas a pas, sempre treballant amb masses mares que totes tenen com a mínim 24 hores de fermentació, que és la gràcia del pa, i llavors fermentacions llargues perquè el pa es pugui fer amb tranquil·litat, i pugui agafar totes les seves proteïnes, les seves vitamines, pugui anar produint tot gradualment, amb el qual és una de les bases principals perquè el pa, a part de ser bo, intentar que sigui bo, que jo avui en dia ja, i és que sigui bo, però ja per davant de ser bo, el que jo estic intentant és que el pa sigui saludable, o sigui, sigui sa per la salut del consumidor, no? I igual això es logra amb pa de fermentacions llargues, mínim 8-10 hores com a mínim i fins a 24 i a més hores. Per qual aquest pa és molt digerible, és molt fàcil de pair i doncs, el cos pot arreplegar totes les virtuts que té el pa. Mm-hmm.
Estem en un moment, Joan, que em fa l'efecte que s'ha desvirtuat una mica doncs, aquest sector del pa, no? Estaràs d'acord, no?
Sí, desgraciadament, el món del pa, cosa que semblava impensable fa 20 anys, s'ha incorporat tota una gent que no tenen res a veure amb el pa, sinó que tenen a veure amb l'economia productiva. O sigui, intentar treure els millors recursos econòmics amb el millor temps possible. Llavors, aquesta gent s'han dedicat a fer quantitats ingents de pa, no? Que la meitat de les vegades no sap ni on es fan ni on es deixen de fer. Llavors aquesta gent s'han dedicat a vendre pa a tot arreu a baix preu, de qualsevol manera, llavors jo crec que aquesta gent han fet un favor dolentíssim a la flateria, no? Perquè han desprestigiat el pa, vull dir, ara ve allò que el pa no vol res, que el pa fa goma i tot això, no? I ara és el que nosaltres, el forner, tota la vida estem intentant contrarrestar en tot aquest tipus de pans de qualitat, de fets poc a poc, molts tipus de pa, moltes classes de pa, i van en serveis que cita el client, que és el que havíem fet sempre, i ara se'ns ha desvirtuat per tot aquest un conglomerat de gent que s'han incorporat a les nostres empreses.
Uh-huh. En fi, ja marcat per tothom, però sí que és cert doncs, que hi ha una diferència absolutament molt marcada amb pa tradicional o pa, el que dèiem, no? Pa de batzinera, en moltes ocasions. En fi, tothom n'ha comprat en alguna ocasió, bàsicament per comoditat, però realment doncs, no es pot comparar. Estem parlant amb el Joan Rius, el responsable d'aquesta empresa, Pan Rius, des de Vilafranca del Penedès, ens parla el Joan. Esteu exactament a Olèrdola, no?
Sí. Polígon industrial de Sant Pere Mulat. Sí. Estem allà. Ja tenim el centre de producció. Llavors, a Vilafranca doncs, tenim unes 7 botigues, i també tenim una moja, una granada. Llavors també ens dediquem molt a la restauració, no? Vull dir, últimament, vull dir, com que hi ha tanta competència, perquè vull dir, avui en dia tothom és capaç de fer qualsevol tipus de pa bastant de poca qualitat, però bueno, són punts de venda que es van martiritzant, no? Llavors, clar, també ens hem dedicat molt a servir restaurants i sempre hi ha, o sigui, comunitats i tot el que és un reparto de tercers per compensar, doncs...
A nivell particular, per exemple, Joan, si volen provar el vostre pa, on el podem trobar?
Bueno, a Vilafranca doncs, tenim 6-7 punts de venda.
Sí.
Tot arreu hi ha la flega de Jota Riu, vull dir, hi ha el centre de Vilafranca, els barris, vull dir, forces campant, no? I la central aquí a Sant Pere Molanta, peu de carretera, que tenim el centre de producció, també tenim una botiga amb degustació, bueno, estem i molt bé.
Sí, perquè no només feu pa, no només feu pa, sinó també feu un producte... En fi, en una ocasió el Joan va passar per aquests estudis de Ràdio Estel. De fet, avui havia d'estar amb nosaltres, però per tema de feina no s'ha pogut desplaçar a la ràdio, als estudis centrals de Ràdio Estel. Però ja ens vas comentar doncs, que fèieu doncs, aquest pa de llarga fermentació, que feu un producte que és el pa de vidre, també amb molt èxit. Un producte doncs, també amb un àmbit ecològic, també doncs, que procureu doncs, que n'ha augmentat poc a poc. I ara per Nadal també teniu productes molt específics, no? Com quins?
Sí, sí, sí. El nostre, a més de ser forners, també som pastissers, doncs per Nadal doncs, nosaltres estem treballant amb la coca de Nadal, la coca de pinyol, la coca amb crema, i llavors ja d'uns quants anys cap aquí doncs, ens hem dedicat a fer torrons, no? Uh-huh. Un tipus de torrons, dos tipus de torrons. El torró de llema, el tradicional de les pastisseries, estem fent un torró de xocolata amb la característica que és torró de xocolata de whisky, però l'únic que el whisky és l'en Roder, no? És una de les millors marques de whisky que hi ha.
Sí.
I és el, o sigui, estem en contacte, vam tenir un pacte amb l'empresa Glen Roder, no? La representació d'Espanya, el qual ells porten el whisky, no? I llavors em van passar un test de qualitat amb ells, i fins que a ells no els va semblar que el seu whisky es notava prou al nostre torró, no ens van donar autorització per posar el segell de Glen Roder a les barres de torró. Això ja fa dos anys quan ho vam fer, ho vam aconseguir, bueno, i el nostre torró de xocolata amb whisky Glen Roder pues, és fantàstic, no? Mm-hmm. I ho veiem per l'acceptació que té, que vull dir, cada any se'ns acaba i cada any ens en demanen més.
S'ha de provar, eh? Parlant amb el Joan, preparant aquesta conversa, em deies, és que no pots imaginar-te la diferència que hi ha d'un torró fet amb un whisky convencional, que està molt bé, eh? Però un torró fet amb Glen Roder, que evidentment és un producte doncs, de primeríssima qualitat, no? El resultat final és excepcional.
I aquest any també estem introduint una altra classe de torró, que és de xocolata. O sigui, aquest any és el primer que el fem, eh?
Sí.
És el de gin tònic.
De gin tònic.
Sí. També hem anat a buscar una ginebra de primera qualitat. Suposo que serà Mombasa, que és un excel·lent ginebra.
Sí.
Llavors, l'incorporem la tònica i els aromes. I també tenim... Aquest any tindrem, a part del torró místic, com que vam pensar que el gin tònic està tan de moda, doncs, a dir, què més que fer un torró amb gust de gin tònic?
Uh-huh.
I, bueno, ja... I aquest any també el posem en marxa, no? Vull dir que a part de tota la història del pa, de les coques, però aquest any tenim aquests tres tipus de torrons. A part que també venem els de Xixona, bueno, aquests els rebem, no? O sigui, es fan a Xixona, tots els venem. Però el que era aquest, el de whisky, aquest el de llema, aquests són fets a casa nostra.
Mm-hmm. S'han de provar, eh? Aquests torrons de llema, de whisky, fet amb Glen Roders i de gin tònic amb aquesta ginebra Mombasa. Productes excepcionals, diferents, que podem trobar també, imagino també, Joan, a les vostres botigues a la zona de Vilafranca.
Sí, sí, exacte, Vilafranca i totes les nostres botigues, no?
Sí.
Diguem, avui en dia, igual que amb el pa o una dura, o intentes fer molt bé les distàncies de la gent, amb la pastisseria o amb els torrons és igual, vull dir. De torró n'hi ha de totes maneres, i de qualsevol. I creu que està per un euro poden donar altres coses. Nosaltres anem per matèries primes, el xocolata de primera marca, i no n'he intentat fer un... Sí? Un torró
pues,
excepcional, que
és el
que
hem
fet.
Sí. M'estic imaginant que estic absolutament convençut que les vostres pastisseries, panaderies, els forns, deu fer aquella olor que és curiós, no? Aquest olor a pa acabat de fer, que ens transporta en moltes ocasions a quan érem petits, no?
Sí, sí, et transporta, no?
Sí.
Nosaltres estem fent un tipus de pa que se'n diu un pa amb farina de la pedra. Es diu farina de la pedra perquè no està moguda amb els molins convencionals d'art moderns, que han mogut amb un molí com el d'oli, la roda, i en aquella farina té tots els seus ingredients. Vull dir, no? Té el germen, té la mica de farina integral, és una farina un pèl més fosca. Aquesta farina es treballa en 24 hores de fermentació i en massa mares naturals, que també és un sistema de treballar les masses mares que es van conservant, no?
Sí.
Lo qual, que el mateix, o sigui, jo estic enamorat d'aquest pa, perquè quan aquest pa, al vespre o l'endemà, tu li mores la molla, et recorda el forn de tota la vida, aquell forn d'abans, amb els vidres entelats, que quan passava sentia aquest fumó,
Sí, sí, sí.
Recorden. Però tu recordes no el mateix dia. El mateix dia, l'endemà i l'altre. Perquè aquests pans bons ben fets, fins i tot jo, per mi, són més bons l'endemà que el mateix dia. Sí, sí.
És curiós. En fi, amics, aquí ho teniu. Si voleu més informació, teniu una plana web, panrius.com. Aquí trobareu informació dels productes, de la tradició, de la història d'aquesta empresa catalana. 1922, el besavi del Joan arrenca doncs, tota aquesta aventura que els ha portat fins a l'actualitat, anar modernitzant aquesta tendència, ha anat modernitzant i, en fi, mireu els torrons que estan fent ara mateix, de iema, de whisky, de gin tònic, primeríssima qualitat, productes doncs, que s'han de provar. Els trobareu a les botigues J. Rius a Vilafranca del Penedès i el nostre agraïment, Joan, encara que no hagis pogut venir als estudis, me n'alegro molt de saludar-te via telefònica. Eh?
Moltes gràcies. Bueno, i que tinguem que podeu passar unes bones festes i que mengeu forces torrons i forces coques.
Això espero, i dels vostres. I dels vostres. Que m'ha dit el Joan que no us els podeu perdre, que hi ha una diferència abismal. Així que tots cap a Vilafranca del Penedès. Una forta abraçada, Joan. Gràcies.
Gràcies, Miquel.
Fins una altra. Adéu. Joan Rius, a l'antena de Ràdio Estel. Fem una pausa, de seguida estem amb més protagonistes.
Trotamundos.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973-130-005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973-130-005. Per la teva salut i per la teva cuina. Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària de jardineria, amb servei tècnic propi. La nostra experiència al servei del teu jardí. Les millors marques, una atenció personalitzada i tots els nostres coneixements al teu servei. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal de l'Empordà, 972-6404-72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu.
Personalitat i bon gust són sempre els ingredients bàsics d'un bon esdeveniment. Per això a Dassler portem més de 50 anys proporcionant-te tota la nostra creativitat i experiència. Dassler, lloguer de materials per a esdeveniments de tot tipus, casaments, inauguracions, congressos, reunions, festes, tot el que necessitis perquè el teu acte llueixi com vols. Vaixelles, coberteries, estovalles, mobiliari, decoració... Descobreix tot el que podem oferir-te a www.dassler.es o truca'ns al 93 410 3148. Dassler, personalitat i bon gust, els teus esdeveniments.
La Casa Màgica, el gran museu de la màgia on descobriràs la col·lecció d'un empordanès il·lustre, l'il·lusionista Xavi, el museu de la il·lusió i la curiositat amb 15 anys d'història a Santa Cristina d'Aro. La Casa Màgica, 972-83-7209. Vine i et sorprendràs.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Molt bé, doncs seguim endavant, seguim amb més propostes gastronòmiques, en aquest cas a la localitat del Baix Empordà, de Sant Feliu de Guíxols, una localitat de la qual hem parlat en diverses ocasions en aquests mateixos micròfons per diferents segments i diferents aspectes. El gastronòmic, sens dubte, Sant Feliu de Guíxols és una referència, jo diria, de la zona del Baix Empordà. Avui ens volem acostar a la realitat d'un restaurant que jo diria que ha creat escola. Ja fa molts anys que el restaurant El Dorado està al peu del canó, en aquesta localitat de Sant Feliu de Guíxols, amb dues referències, dos posicions, vull dir físicament, una d'elles a l'emblemàtica Rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols i l'altra al Dorado Mar, un espectacle de la natura amb unes vistes inigualables pujant cap a la zona de Sant Elm, exactament en el passeig del president Irla número 15. Avui, bàsicament, volem analitzar aquesta cuina i, sobretot, l'estil gastronòmic, i ho fem saludant aquest matí de dissabte en el seu responsable, Lluís Cruanyes. Benvingut, Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Benvingut. Sou tota una institució, jo diria, Sant Feliu de Guíxols, no?
No tant, no tant. Bueno, el que passa és que fa molts anys que hi som i això fa que et conegui molta gent.
Sí. Però... Home, un restaurant quan dura molts anys ja és bona senyal, no?
Exacte, això sí que és cert.
Això és ben cert. Lluís, explica'ns una mica com van ser els inicis del Dorado.
Bueno, els inicis del Dorado, nosaltres som aquí des de més o menys els anys 34-35. Els meus pares tenien un cafè, que, vaja, era el punt de trobada de tota la gent de Sant Feliu durant molts anys, i va venir un moment que ens vàrem eixamplar al costat i va quedar un localet petit en el costat que és del mateix bar. El bar es deia El Dorado, i en aquest petit local hi vàrem fer-hi un restaurant que em vàrem dir El Dorado, però petit. I a partir d'aquí, doncs, això va ser els anys 70, i a partir d'aquí, pues, ho hem anat fent coses, perquè, vaja, a part d'aquest n'hem fet diversos. En aquella època, pues, clar, el restaurant El Dorado va ser una mica una novetat, perquè vàrem ja començar amb una cuina així una mica més moderna, jo vaig voltar molt, vaig tenir molta sort amb un parell de xefs molt bons, i sobretot vaig voltar molt a Itàlia, a França, i... Mira, els restaurants, jo sempre he partit de la base que el que convé és tenir una bona matèria prima. Si tens una bona matèria prima, ja pots fer-hi alguna cosa, però vull dir que quan menys la molestis, millor. Perquè si tens un bon llobarro, pues deixa'l tranquil.
Deixa'l tranquil, no? Sí.
Això és una mica la meva teoria. Però vull dir que, per exemple, anant a Itàlia, jo vaig veure unes receptes de... Feien el peix de Sant Pere, el feien amb unes branques de romaní, i, vaja... Tot molt senzill, però bé. Llavors també hi va haver-hi alguna novetat en aquell moment, perquè, esclar, en aquesta zona, sobretot, només es feia una cuina molt, molt, molt bàsica, eh? O sigui, paelles i costelles i coses d'aquestes. Clar, estem parlant de 40 anys enrere, eh?
Tot ha anat evolucionant i ara tenim, doncs, aquest Dorado a la Rambla Vidal, realment, doncs, molt modernitzat, ha evolucionat tot. Quin tipus de cuina feu? Perquè no sé si es diferencia molt la cuina d'un restaurant amb l'altre.
Sí, sí, es diferencia bastant, perquè aquí, pues, fem una cuina més d'aquest tipus modern, eh? També sempre partint de la base de que la matèria prima sigui el més bona possible, i aquí fem una cuina molt moderna, en canvi, en l'altre, en el Dorado Mar, i fem una cuina més tradicional. Com que està tan a prop de mar, pues, procurem tocar temes mariners,
sí,
diguem, no?
Sí, sí.
I fem una bon reguitzell d'arrossos i fem alguns peixos al forn, suquets, coses així. Vull dir que és una cuina ben tradicional, perquè aquesta sí que és un puesto on s'hi fa una cuina molt tradicional, però sempre relacionat amb el mar i el peix.
A més, deixa'm que digui que, si no anem errats, Lluís, el Dorado Mar està ben bé a sobre del que eren antigament els tradicionals banys de Sant Elm.
Exactament. Som allà on tenen els banys Sant Elm, sí.
Exacte, sí, exacte. Sí. Que és tota una institució, unes imatges històriques que segurament tothom
bueno,
té...
Hi ha unes imatges dels anys de Sant Elm, dels anys 20...
Precioses,
sí. Bueno, és que, bueno, són impressionants de guapes.
Bé, doncs un restaurant, el Dorado Mar, amb unes vistes perfectes, fantàstiques, una meravella, ben bé, doncs, al front, doncs, del que és el port de Sant Feliu.
El port de Sant Feliu, sí.
Exacte, i en aquest cas, doncs, al ben mig de Sant Feliu, a la Rambla Vidal 21, teniu, doncs, el Dorado. Amb aquesta línia gastronòmica, amb aquesta tradició, no sé si t'atreviries a destacar algun dels plats, tant d'un restaurant com d'altre, que no ens podem perdre si venim i seiem a les vostres taules.
Bueno, mira, jo aquí, per exemple, aquí al Dorado de la Rambla, te destacaria un bacallà que fem, que és, bueno, boníssim, eh? De debò. Un bacallà fet amb una... com amb un pil-pil prou, un pil-pil modern, diguem.
Sí.
I és un... vaja, jo diria que és el plat que es ven més de tota la nostra carta, perquè la gent que com menja bé i per repetir-lo, diguem, saps?
Uh-huh.
I n'hi ha d'altres, hi ha vasos dorades, llobarros, i ja dic, la cuina és bastant moderna, i està bé, i la presentació que es fa ara en aquest moment, i tot això està bé, el restaurant aquest.
Són dos restaurants...
Més delicat, diguem-ho així.
Sí, són dos restaurants, deia Lluís, que teniu oberts al llarg de tot l'any,
Sí, sí, tot l'any, sí. Tenim un dia de festa a la setmana a l'hivern, però el restaurant està obert tot l'any, sí. Tots dos.
Sant Feliu de Guíxols, una localitat del Baix Empordà, doncs encantadora, qualsevol època de l'any, no només a l'estiu, que també està molt bé, l'estiu, però sí. Ara també doncs es respira un ambient especial, diferent, sí. Que també
jo diria
és molt...
que pel negoci, sí. Sant Feliu és una mica massa tranquil. Tenim aquí a prop poblacions com Platja d'Aro, que tenen un atractiu perquè tenen una oferta de botigues i tot això que Sant Feliu no té, però per contra té la tranquil·litat, té que la gent està molt còmoda, i això també és un avantatge.
I tant que sí. Es menja molt bé en aquests restaurants. Si teniu l'ocasió d'acostar-vos a Sant Feliu de Guíxols, no deixeu perdre aquesta ocasió de seure a les taules d'El Dorado, a la Rambla Vidal, o bé al Dorado Mar.
Bueno, escolta'm, que me'n descuidava. Tenim un altre del Dorado, que és diem El Dorado Tapas, a Platja d'Aro, que, bueno, és un lloc que hi fem només montaditos i mitges racions i tot això, que està molt bé,
Sí? A quina zona? Ben bé el carrer principal?
El carrer principal de Platja d'Aro, sí.
El carrer principal de Platja d'Aro.
Exactament.
Doncs de tapes, una oferta...
Són tapes i mitges racions i...
Sí. Més ràpida, podríem dir, no?
Més ràpida, més informal, més per la gent que hi ha allà que van de compres i pum, i volen fer un mossec.
Home, la veritat és que les tendències, això de la gastronomia també té modes i té moments, no? Sí. Ens deies doncs una mica els inicis del restaurant El Dorado petit i tal.
Sí.
Tot ha anat evolucionant, Lluís.
En fi, és increïble.
La veritat és que la cuina no para,
No para, no para. I per molts anys,
Exacte.
Hi ha hagut gent que ha sigut molt important per aquests fets i, vaja, i avui la cuina catalana està reconeguda mundialment, vaja. Sí.
Doncs avui ens volíem acostar en aquesta localitat, ja sabeu que donem opcions gastronòmiques a diferents punts de Catalunya i sens dubte estimem especialment aquesta localitat de Sant Feliu de Guíxols i us puc assegurar, personalment ho he fet, provar la cuina d'aquest restaurant si val la pena. Val la pena doncs seure en aquests restaurants i deixar-se enamorar per sobretot la passió i la il·lusió que hi posen diàriament. Repetim, a la Rambla Vidal 21, El Dorado, i si voleu un ambient més mariner amb unes vistes que valen la pena, El Dorado Mar, en aquest passeig del president Irla, número 15, això és pujant cap a Sant Elm, doncs de seguida es pot identificar. I si voleu una cosa més rapideta, però també a l'hora de qualitat, les tapes de Platja d'Aro. Lluís, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Fins una altra, gràcies.
Gràcies.
Lluís Cruanyes, el responsable d'aquests restaurants. Per cert, si voleu una plana web, aquí la teniu, grupeldorado.com, grupeldorado.com. Fem una pausa, de seguida parlem de vins, anem fins a la Ribera del Duero, Avui parlem d'uns vins que, per cert, un celler que acaba de complir 10 anys de vida, 10 anys d'història. Amb ell fem un balanç, un recull de totes aquestes novetats i la realitat actual. Bodegas Alonso del Hierro, tornem de seguida.
Trotamundos. Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Cultura,
placer,
aromas,
gustos,
la verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Bueno, el sector del vino, el sector enológico, sabéis que forma parte indiscutible de este espacio de radio, y más en esta época en la que estamos, que bueno, que más que menos está ya determinando las referencias enológicas que vamos a consumir en estas próximas fiestas de Navidad, ¿eh? Hoy os queremos hablar de una bodega, dos vinos de la Ribera del Duero, de esa denominación de origen, y también nos acercaremos a la denominación de origen Toro a través de una novedad relativamente reciente. Creo que estamos hablando de 2-3 años de una novedad, el Paidós, ese vino bajo esa denominación de origen Toro. Pero hoy queremos analizar esos vinos, esa bodega en definitiva, una bodega joven, pero bueno, ya no tanto, ¿eh? Por cierto, acaban de cumplir 10 años. María del Hierro, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Cómo estás? Encantado de saludarte en una nueva ocasión y enhorabuena, felicidades por esos 10 años de vida, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad que es una satisfacción, sí.
Bueno, bodegas Alonso del Hierro, con esas dos referencias dentro de esa denominación de origen Ribera del Duero. Yo decía 10 años, creo que habéis hecho, en fin, un encuentro a nivel periodístico también para, en fin, informar y celebrar esos 10 años de vida.
Sí, bueno, hemos hecho una comida, realmente hemos abierto las puertas de nuestra casa con toda la familia, hemos hecho una comida familiar y han venido pues algunos de los periodistas que, bueno, pues que han estado con nosotros desde el principio apoyándonos y dándonos a conocer y, bueno, pues disfrutaron de un día con nosotros. Vivió también el asesor nuestro, Estefano Bononcu, su mujer, y bueno, fue una comida realmente entrañable. Estaban allí también todo el equipo que trabaja con nosotros. Y yo creo que la gente se queda con muy buen sabor de boca.
María, 10 años atrás, vamos a echar la vista 10 años atrás, arranca el camino esa bodega. ¿Cómo? Porque claro, es una bodega que nace bajo una denominación de origen Ribera del Duero, en la que hay muchísimos vinos, muy buenos. Por tanto, imagino yo que lo que queréis ofrecer es algo diferente y arrancar un proyecto, bueno, pues que un poquito dentro de los parámetros de la DO, pero que se desmarque, ¿no?
Absolutamente. O sea, cuando empezamos mi marido y yo a pensar en este proyecto, bueno, realmente él soñaba con crear un proyecto propio, con crear algo que se convirtiera el día de mañana cuando nuestros hijos, nietos o bisnietos puedan disfrutar de ello y que se considere como uno de los mejores vinos de la Ribera del Duero. Así de ambiciosos éramos desde el principio.
Bueno, y poco a poco se va consiguiendo, ¿no?
Bueno, poco a poco sí que es cierto que en estos 10 años hemos conseguido, bueno, para mucha gente piensan que llevamos muy poquito tiempo en el mercado y que realmente llevamos mucho conseguido. Es cierto que nos consideran ya como de los proyectos serios, al menos de los proyectos más serios de la Ribera del Duero. Y eso es mucho decir, desde luego.
Una bodega creada por, efectivamente, Javier Alonso, María del Hierro, esa unión en la vida y también en lo laboral. ¿Se conjuga bien todo o no?
Sí, perfectamente, absolutamente. Disfrutamos muchísimo porque siempre hay momento para, por supuesto, hay momentos duros también, pero siempre hay momentos para celebraciones, para reírnos de tonterías, y disfrutamos mucho trabajando juntos. Ahora está nuestro hijo mayor, que es ingeniero agrónomo, se incorporó a la empresa hace 2 años, estuvo primero trabajando 7 años en banca financiera, pero luego al final pues un poco le captamos para ver si se venía y aceptó gustosamente, y la verdad que se ha notado mucho en la compañía. Estamos,
hombre,
un poquito más relajados,
Javier, no, gracias a él. No se puede comparar la banca con el mundo del vino.
No, desde luego.
Tu hijo ha sido tremendamente inteligente, ¿eh? Cambiar de oficio.
Sí, la verdad que sí, que está feliz, está encantado.
Bueno, vamos a dar algunos datos, María, a nuestros oyentes. Nos centramos en esos dos vinos inicialmente, si te parece, los de Ribera del Duero. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? Y sobre todo, ¿con qué variedades de uva trabajáis?
Bueno, solamente tenemos tempranillo, nosotros tenemos nuestros propios viñedos, es solo tempranillo. Y la manera de conseguir la complejidad en nuestros vinos es por el estudio que hicimos de los suelos y la división que hacemos de todas las pequeñas subparcelas. Las trabajamos de una manera determinada y dedicamos unas parcelas para hacer María y las otras parcelas para hacer Alonso Hierro. Esos distintos suelos son los que le dan la complejidad y todos los aromas diferentes que tienen nuestros vinos.
Uh-huh. ¿Muy diferentes son el María de Alonso de Hierro?
Muy diferentes, sí, absolutamente diferentes. Y parece mentira porque las parcelas están muy cerca unas de otras, pero los suelos son totalmente distintos. Las parcelas que dedicamos a María son unas arcillas, son arcillocalcáreo de la Ribera, pero unas arcillas muy finas, de muchísima calidad. Y luego la otra parcela que tenemos para María tiene una primera capa de unos 20 centímetros de arenas finas con gravas, y luego las arcillas también el arcillo calcáreo también es de distinta calidad que en el resto de la Ribera. Eso da unos aromas minerales y florales muy importantes que no hay en el Alonso del Hierro. Alonso del Hierro es más frutal porque es más el resto de suelos que tenemos, que son más típicos de la Ribera, más arcillo calcáreo puro y con distintos tipos de caliza, pero es más tempranillo puro la Ribera. Nosotros quizá el María quizá tiene unos aromas que no hay gente que a lo mejor en una cata ciega pues no diría que es un puro Ribera.
Uh-huh. Por ejemplo, para estas comidas en Navidad pues se acostumbra a hacer comidas más contundentes, más pesadas, ¿no? También acompañarlas con vinos quizá que no bebemos a lo largo de todo el año, ¿no? Pero en estas fiestas, días marcados, ¿te quedarías con el María, con el Alonso del Hierro? ¿Con cuál de los dos?
Francamente me quedaría siempre con el María porque es el que en una comida, lo veo sobre todo cuando estamos con gente, con amigos, empiezan con Alonso del Hierro y luego cuando la comida se pone seria empiezan a tomar el María y terminan la comida con el postre, siguen tomando María, con lo cual yo sí que seguiría con María. Es un vino mucho más complejo, sobre todo que evoluciona muy bien en la copa y que desde el inicio, desde la primera copa que tomas hasta la última, estás tomando como vinos diferentes. Uh-huh. Entonces eso es muy, muy agradable.
Sí. Uh-huh. Estamos hablando...
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos es bueno. Estamos hablando de esos vinos, la bodega María Alonso del Hierro, María y Alonso del Hierro, estos dos vinos. Denominación de origen Ribera del Duero y hace... creo que son 2 años, 3 años, arranca una nueva novedad. En este caso, pasáis a otra denominación de origen, en este caso la de Otoro, y lanzáis una novedad, el Paidós.
Sí, en el año 2007, decidimos, en lugar de ampliar nuestros viñedos de la Ribera del Duero, decidimos irnos a otra denominación y hacer una pequeña joya.
¿Sí?
Y compramos allí cerca de 8 hectáreas, entre 8 y 9 hectáreas de viñedo, de viñas muy viejas, de entre 40 y 80 años. Y en la añada 2008 fue nuestra primera añada ya de ese vino Paidós, que lleva el nombre inspirado en la firma de nuestro hijo Pedro el Pequeño cuando tenía 8 años. Que firmaba con sus iniciales y el número 2 encima. Entonces uh-huh. Le empezamos a llamar, como era Pedro Alonso del Hierro, le empezamos a llamar Paidós y decidimos poner ese nombre al vino de Toro. Le identifica muchísimo porque es un vino potente, es un vino con muchísima personalidad y la verdad que, bueno, está teniendo un éxito muchísimo éxito entre toda la prensa.
Uh-huh. Un vino, quizá lo digo por la denominación de origen, los vinos de Toro, hombre, han cambiado mucho, ¿no? La verdad es que la denominación de origen ha cambiado mucho, pero son vinos más contundentes quizá que los de Ribera, ¿no?
Sí, sí, nosotros íbamos buscándole a Stéphane de Renoncourt, al asesor, le dijimos, bueno, le ofrecimos el reto de conseguir en Toro un vino que tuviera la personalidad de Toro, de la tinta de Toro, pero que al mismo tiempo tuviera mucha elegancia. Él dijo que era fácil hacerlo y la verdad que, bueno, nos ha demostrado que sí, porque es un vino que, aunque es un vino potente, es un vino que tiene esa fuerza que tiene Toro, pero al mismo tiempo tiene muchísima elegancia, tiene un final súper fino y la verdad que sí, que estamos encantados.
Cualquiera de los vinos que hemos hablado, María, ¿recomiendas decantarlos?
María y Pay 2, perfectamente. O sea, hay gente que le gusta sin decantar porque le gusta el vino, pues como que se vaya abriendo en la copa y ir viendo esas diferencias aromáticas que va teniendo cuando se va abriendo la copa. Pero es cierto que gana mucho con un poquito de oxigenación. Una pequeña decantación, un cuarto de hora, incluso media hora antes, está fenomenal.
Bueno, esta es la realidad ahora mismo de esa bodega, tres vinos de los que hoy estamos hablando en esta sintonía. Yo no sé si ya os ronda por la cabeza alguna otra idea, lanzamiento de algún otro vino, María.
En principio estamos, queremos llegar a tener la producción total de Toro. De momento estamos haciendo unas 4.000-5.000 botellas. Nuestra producción y nuestro negocio será hacer 10.000, que es para lo que tenemos el viñedo. Cuando ya tengamos esas 10.000 y que veamos que a la gente le gusta, que es bien aceptado, entonces nunca dejamos de pensar en otras denominaciones que nos gustaría ir, pero bueno, ya vendrán. Hay mucho tiempo.
Poco a poco, ¿eh? En eso del vino no hay que tener prisa, ¿no?
No. El que se meta en esto pensando en inmediatamente al año siguiente conseguir unos éxitos absolutos, y creo que se equivoca. O sea, es que muchísima paciencia y es muy gratificante porque cada año vas viendo pequeñas cosas que te animan a seguir adelante. Es un mundo apasionante, pero realmente es de muchísima paciencia.
Sí. Bueno, yo no sé si coincidirás con algunos enólogos que me han comentado en muchas ocasiones, y es cierto y es curioso, ¿no? Muchos de ellos dicen, la bodega que tengo va a ser un negocio para mis nietos.
Siempre lo decimos, es una cosa que decimos todos.
O bisnietos, quién sabe, ¿no? Tal como están las cosas.
Así.
Pero que hay que tener calma y hay que ir poco a poco y, desde luego, bueno, pues cuidar mucho los detalles. Bueno, detalles, ahí los cuidan muchísimo. Son unos vinos que hoy queríamos acercarnos, recomendar. En esa variedad yo creo que está el gusto. Ya sabéis que últimamente estamos focalizando mucho en diferentes denominaciones de origen. Hoy nos hemos centrado en esas dos, denominación de origen Ribera del Duero y ese Pay 2 de la DO Toro. Sin duda, son unas muy buenas referencias, muy apropiadas para estas próximas fiestas de Navidad. Y hoy los hemos analizado con su responsable, María del Hierro. Como siempre, ha sido un placer. Enhorabuena, repito, por esos 10 años de vida y que sean muchos más, pero muchísimos más.
Muchísimas gracias, eso espero, desde luego. Muchísimas
gracias, María.
Gracias,
mucha suerte. Felicidades.
Muchas gracias.
Gracias.
Trotamundos.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Seguimos adelante, continuamos en esta edición de Trotamundos. Estáis en la sintonía de Radio Estel Cataluña, Radio Principat de Andorra. Bienvenidos, si os acabáis de incorporar en esta sintonía, ya sabéis que aquí hablamos de lo mejor de la gastronomía a lo largo de dos horas, desde las 11 y hasta la 1 en punto de la tarde. Estos últimos programas también, por cierto, muy focalizados a dar diferentes opciones a, en fin, diferentes opciones gastronómicas y también a nivel internacional para esas comidas, esas cenas previas a las fiestas de Navidad, ¿eh? Hoy queremos acercarnos a un restaurante que no es la primera vez que pasa por estos micrófonos, el restaurante Rincón Persa. La cocina persa, desde luego, tiene una tradición, una cultura, una historia y unos condimentos realmente que merecen la pena conocer, ¿eh? Hoy queremos personalizarlo en ese restaurante, Rincón Persa, y de todo ello nos habla su responsable, su propietario. Turi Shams, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, tenerte en una nueva ocasión con nosotros para hablar de ese restaurante que, hombre, ya llevas unos cuantos años, creo desde el 2000, ¿no?
Cierto, desde el 2000. Ya llevamos 13 años.
Sí. Bueno, que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos. Mucha gente ha pasado por vuestras mesas, por vuestro restaurante, y ha salido realmente muy satisfecha, porque en una ocasión, hablando contigo, me decías, ¿no? La mayor satisfacción de un restaurador es ver cómo la gente se va contenta de su restaurante, ¿no?
Exactamente. La verdad que es así.
Y además vosotros, que no solo queréis transmitir un poco vuestra cultura gastronómica, que también hablaremos, sino también un poco lo que engloba la cultura del país, las tradiciones. En ello estáis, ¿no?
Exactamente. La verdad, la idea de principio era hacer las dos cosas, una cultural, otra gastronómica. Uh-huh. Y creo que poco a poco estamos consiguiendo las dos cosas.
Desde el año 2000, ese restaurante que se ha convertido en una referencia.
Además, es único restaurante persa en toda Cataluña.
Uh-huh. El único en toda Cataluña.
Exactamente.
Bueno, habrán copias, ¿no? Cocinas
no,
que...
No, la verdad es que es difícil hacerlo. Y como nosotros tenemos bastantes clientes también persas, es que no se puede hacer copias, se delatan y no se
claro.
puede. Así que solamente estamos de momento nosotros en estos 13 años.
Bueno, aquí decimos se les ve el plumero, ¿no? A los que quieren copiar, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, a vosotros no se os ve el plumero, se os ve tradición, cultura y buena gastronomía. Decías que la cocina es complicada copiarla. ¿Por qué? ¿Tan complicada es la cocina persa?
Sí, es una cocina muy milenaria, muy, muy, con unas recetas de bastante antigüedad y son muy, muy especiales y cualquiera no se puede hacerlo. Es la comida que lo hacían como los grandes gastrónomos y los nutricionistas lo dicen, es una comida que se comían nuestros abuelos. Y comida que no se han comido nuestros abuelos, es un poco peligroso y quizás no es como recomendable. En nuestra comida es de cuchara, de los milenarios. Uh-huh. Y nosotros, como lo dicen, gastronomía persa es muy diferente a los que conocemos. Delicado, como sus miniaturas, colorida, como sus alfombras, exquisita y equilibrada, como los poemas de Omar Khayyam.
Uh-huh. Sí.
Es un auténtico, es una tentación deleitarse con lo misterioso, con lo mágico y lo es desconocido. O sea, la comida persa es muy milenaria y tenemos inmensa placer de que invitar a toda la gente de Cataluña y a donde vengan para que vean y disfruten con toda la variedad de los ricos colores y sabores de uno de los más parecidos tesoros de la milenaria cultura persa, su gastronomía.
Esa gastronomía que tiene mucho que ver, las especias, este sector, este mundo de las especias, forman parte indiscutible, ¿no?, de esa gastronomía.
Sí, mire, la verdad es no está muy especiada la comida persa, es más bien equilibrada. Y muchas veces vienen gente y dice, ¡ay, que no sea muy picante!
Las especias no tienen nada que ver, exacto, no tiene nada que ver.
Con todo mi respeto, con la comida hindú, digamos, es muy equilibrada y no tiene especies tanto, y es gaira picante, nada, cero picante, más bien un poco dulzón, y porque utilizamos muchas frutas. Por ejemplo, tenemos arroces con naranja confitada, almendra, pistacho, azafrán, tenemos arroces con grosella o arándano, cereza, es muy, muy diferente con azafrán. Luego tenemos guisos que hacemos con un sirope o jugo de granada con nueces, que es único. Hacemos berenjena con salsa de queso curado persa, aceite de menta, con nueces molido y se le menea junto, y con un pan que hacemos nosotros, es pan al instante. Y la gente, las tronchas, le encantan. Luego tenemos unas variedades de postres nuestros, que también baklava, que es hojaldre y almendra, pistacho, el otro helado de pétalo de rosa, helado violeta, helado de sésamo, tenemos bastante variedades de helados, y té que hacemos con un samovar muy especial, es un té muy, muy, muy especial, muy relajante, muy bueno, que a la gente le encantan. O sea, tenemos una variedad de estos nuestros asados muy especiales con unas espadas, con carnes maceradas de ternera, cordero, pollo.
Caramba.
Todo esto es para deleitar a la gente, le gusta.
Hombre, por lo que nos estás explicando, los productos de base tienen mucho que ver con la quizá cultura mediterránea también, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo se lo agradezco lo que has mencionado. Es así, muy, muy parecida a la del Mediterráneo, esto es. ¿Sí? Yo, mi mujer es toledana, y siempre que vamos a casa de sus padres, eso lo hablamos y decimos, y es muy, muy, muy parecida.
Sí, sí.
De los antiguos, eso no, es diferente, es de cuchara.
Bueno, amigos, hoy estamos hablando de cocina persa, lo estamos haciendo con el amigo Turi Shams, que realmente es una persona que siente muy profundamente esta cultura, esta gastronomía. Desde el año 2000, este restaurante que ha creado, en fin, verdaderos amantes de ese tipo de cocina, está en la calle Florida Blanca, de aquí de Barcelona, en el número 85, Florida Blanca 85, en Barcelona. Teléfono de información y de reservas, aquí lo tenéis, el 93-425-5996, 93-425-5996, hablando con Turi Shams de los platos, de los postres. Yo no sé si en estas épocas previas a las fiestas de Navidad, si hay algún plato específico, emblemático en la cocina persa, previo a estas fiestas.
Por supuesto, es nuestra gastronomía, tenemos variedades para cada fiesta, cada época del año. Por ejemplo, ese de que lo mencioné, nueces molidos con jugo de granada o sirope de granada con pollo, y esto es muy nutritivo, muy enérgico, muy bueno para estas épocas, y es de fiesta, con los arroces que son con los frutos del bosque como arándano, cereza, con naranja confitada, almendra, pistacho, azafrán. Estos todos son para estas épocas que tienen un gusto especial. Hacemos un arroz verde, con carne de cordero dentro, que es para estas épocas. Hacemos una sopa de trigo, que es una maravilla de sopa, muy nutritivo, muy bueno. O sea, tenemos muchas variedades para cada época del año.
Y además, menús, creo que hacéis menús, por ejemplo, en estas fiestas de Navidad, un grupo de amigos, familiares,
sí,
que
sí,
digan,
sí,
bueno, vamos a acercarnos, ¿no?
Esta noche tenemos para unos profesores de la Universidad de Barcelona, 32 personas vendrán.
Sí.
Y hemos hecho un menú cerrado para ellos, y esta noche vendrán y deleitarán con esto. Lo hemos pactado con el precio y ya lo tenemos cerrado, y vendrán a degustar con la comida que le vamos a preparar esta noche.
Por tanto, también, se pueden configurar menús a un precio, en fin, que al cliente le convenga, ¿no?
Exactamente, y le hacemos a sus necesidades y sus formas de...
Tiene mucho que ver en el restaurante, no quiero despedirte antes sin mencionar la música, ¿no? Este sector musical de tu restaurante, porque también le dais mucha importancia.
Exactamente, durante semana tenemos una música persa con oud y tar, que es nuestra seña de música, muy bonitos, y que lo escuchan mientras que están comiendo la gente. Después, los fines de semana, viernes noche y sábado noche, tenemos danza vientre, que a la gente le encantan. Luego nuestra bailarina nos saca a bailar y la gente se diviertan y pasan una agradable noche de fin de semana, como viernes y sábado.
Exactamente. Bueno, amigos, pues aquí lo tenéis, una opción muy diferente, de gastronomía muy diferente, pero a la vez también muy parecida, ¿no? Lo decíamos con Turishams, una cultura, los productos de base son muy parecidos a la cultura mediterránea gastronómica, así que yo os invitaría a compartir una cena, una velada con vuestros amigos, familiares, y descubrir la verdadera esencia de esa cocina persa. ¿Dónde? Pues en ese restaurante, Rincón Persa, en la calle Florida Blanca, número 85, repetimos, de la ciudad de Barcelona. Estas fechas prenavideñas es una fecha muy buena para acercarse con amigos y descubrir esa gastronomía diferente. 93-425-59-96, 93-425-59-96, ese restaurante, Rincón Persa, que hoy ha protagonizado unos minutos de información en esta sintonía. A través de su responsable, al que le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana de sábado, Turi, ha sido un placer.
Placer es nuestro, muchísimas gracias. Por terminar, le digo, según los persas, la gastronomía tiene que tener tres ingredientes: buen sabor, buen color, buen olor. Ajá. Con eso se dice todo.
Bueno, pues seguro que lo encontramos todo.
Esperamos cuando quieran, con mucho gusto.
Un abrazo muy fuerte, Turi.
Igualmente,
gracias.
Muchísimas gracias. Cuídate a usted mucho. Y a sus oyentes.
Gracias. Y feliz Navidad. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todo el mundo.
Y lo mejor para el 2014.
Mucha suerte.
Gracias.
Salud y trabajo para la gente.
Exactamente. Un abrazo, Turi. Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Trotamundos.
Doncs, parlant de cuina persa, d'aquesta interessant alternativa gastronòmica, nosaltres tanquem aquesta edició de Trotamundos. Gràcies, amics, per la vostra atenció, per la vostra companyia, i tornem la propera setmana, el proper dissabte, a partir de les 10, amb més històries i més protagonistes. Fins aleshores, gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Miquel Mercadal. Bon dia.